Benvingudes, benvinguts, moltes gràcies per ser aquí. Aquesta és l'última conferència d'aquest cicle que aquest any hem dedicat a filòsofes amb aquest subtítol de la importància o no de ser jueves. Vam començar amb una conferència de Hannah Arendt a càrrec de la doctora Fina Virolés, vam continuar amb David Stein a càrrec de Lorena Fuster. Seguidament va venir el Maxi Fuentes, que ens va parlar de Rosa Luxemburg, i el mes passat la Marta Sagarra va parlar de Judith Butler. Per cloure aquest cicle tenim el goig, la il·lusió i la joia de tenir la Ingrid, Ingrid Guardiola, que ens parlarà de Susanne Sontag, i que, a banda del que pugueu veure en el paper que us hem passat, que sabeu que sempre us passem una mica de currículum de la persona que fa la presentació i una mica de resum que ens passa ella mateixa. La Ingrid és doctora en Humanitats i és investigadora cultural, és també actualment és directora del Centre Cultural d'Art Contemporani d'Oli i és professora a la Universitat de Girona. Per tant, segur que coneixeu bé la Ingrid. Nosaltres només des d'aquí volem agrair moltíssim a la Ingrid que hagi acceptat de venir a fer aquesta conferència, precisament en una setmana que té mil coses la Ingrid i que està inaugurant exposicions per tots costats, i per tant entenem perfectament, Ingrid, la feinada que t'hem provocat, i t'agraïm moltíssim que t'acceptessis des del primer moment de venir a fer aquesta xerrada i d'oferir-nos aquesta visió sobre aquest personatge fascinant, fascinant de Susanne Sontag. Només dir-vos que totes les conferències han estat enregistrades, ho sabeu, cada any en Ramon enregistra les conferències i llavors les pengem al repositori de la Biblioteca de Lletres de la Facultat de Lletres. Ja estan totes disponibles, aviat ho estarà aquesta també, i per tant és una bona manera de recuperar tot el que hem anat aprenent i tot el que s'ha anat dient al llarg de les conferències. Dir-vos també que ens va molt bé i ens ajuda molt que ens respongueu les enquestes que us hem deixat juntament amb el full d'informació, i dir-vos finalment doncs que moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que fins aquí hem arribat, que és el mes de juny, que fa molta calor, i que per tant aquesta ja és l'última d'aquest cicle de conferències, però que l'any que ve hi tornarem. I tornarem també conjuntament i de la mà de la càtedra Ferrat i Mora a farcir un cicle de conferències sobre una temàtica relacionada amb el judaïsme, amb el pensament jueu, segurament des de la perspectiva més de modernitat i de contemporaneïtat, que no pas des de la perspectiva de història, que és el que sí que tractem ja directament en el museu. Aquesta és la raó d'aquestes conferències, aquests cicles, a l'Institut d'Estudis Nachmanides, que ja venim fent des de fa 19 anys, ja ben dit, ja t'has dit, 19 anys de col·laboració amb la càtedra Ferrat i Mora. Per tant, jo us deixo ja amb la Ingrid i això. I moltíssimes gràcies. I moltes gràcies, Ingrid, de veritat, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Sílvia. Se sent, eh? Se sent bé. Com ha dit la Sílvia, ara sóc la directora del Bòlit i realment aquesta setmana és complicada. El divendres passat vam inaugurar una exposició que es titula Vacances en Franco, els meus estius a l'Espanya franquista. Sí, eh? Ara... Ai, perdó. Això a la Susanne Sontag no li hagués passat. Sí. I sobre la relació entre el franquisme i el turisme i com el franquisme va utilitzar el turisme per blanquejar una mica força la dictadura, i hem trobat artistes estrangers que estiuejaven en aquella època, i és tot un exercici, jo diria, de postmemòria. Mentre que demà inaugurarem Forats per fer un rèquiem sobre les fosses comunes del franquisme, que jo crec que a Susanne Sontag li hagués interessat prou. És un cicle dedicat a filòsofes. Jo no sóc filòsofa, val a dir, i sóc fonamentalment lectora. Quan la Sílvia, moltes gràcies Sílvia per la invitació, i l'equip de Nachmanides em va convidar, jo li vaig dir, ostres, jo de la Sontag sé que ha escrit molt, i molt, sobretot molts articles a premsa, després se n'han fet reculls en forma de llibres, però jo fonamentalment tinc quatre obres de capçalera i si vols puc parlar d'aquests llibres que vaig descobrir francament tard, quan tenia 36 anys, i després el meu editor, Antoni d'Arcàdia, em va dir el que tu fas em fa pensar en la Sontag, i acte seguit vaig anar a cabussar-m'hi i vaig descobrir les ressonàncies i simpaties que podem tenir. La sessió es titula Contra la interpretació de Susan Sontag i ja veureu per què. És a dir, si voleu entendre bé la persona, que en aquest cas no es distancia molt de l'escriptora, perquè ella entenia que la persona i l'escriptora havien d'estar sempre en harmonia o havien de ser el mateix, podeu llegir aquesta biografia de Benjamin Moser, un amic del seu fill, d'en David Reif, que es diu que són 800 pàgines, que a mi francament no m'ha interessat molt. He pensat que era... que 800 pàgines per enfonsar el personatge, és a dir, per posar-lo en un pedestal i de tant en tant retreure-li tot el que no havia fet, era una manera molt estranya de desaprofitar 800 pàgines d'escriptura. Llavors, la sessió d'avui m'interessarà molt resseguir les paraules de la Sontag i que entengueu una mica la seva manera de pensar i de ser en el món. Primer és una persona que no s'ha especialitzat en res, molt versàtil, és a dir, que és escriptora, assagista, cineasta, directora de teatre, professora, és a dir, que es relaciona amb el que podríem anomenar el pensament. Amb la Marta Segarra, que va venir l'altre dia, amb qui vam fer un llibre, quan ens entrevistaven sempre nosaltres dèiem que no eren filòsofes, que eren pensadores, perquè pensar pot pensar tothom. Llavors ens agradava estar aquesta tessitura. Porto moltes pàgines, no per tombar-vos, sinó perquè Sontag entenia que la nostra posició en el món havia de ser una posició seriosa i que la serietat demanava un compromís, i aquest compromís demanava temps, estudi, i per tant a mi és que ha arrasat a trobar el temps per tenir aquest moment de relació seriosa amb ella. Arribarem fins on arribarem. Sobre els seus assajos, no avança? Ah, bueno, ho faré així. Va. Sobre els seus assajos en destaco uns quants, no masses més. El primer, en realitat, el va escriure el seu primer marit, bueno, el seu exmarit, diguéssim, que va ser el seu professor i amb qui es va casar quan tenia 18 anys, a la universitat, que és en Philip Reif, i és Freud, The Mind of the Moralist, que es diu que va ser ella qui va estar al darrere d'aquest llibre, tot i que no apareix. Apareix i desapareix en els crèdits. El segon i fonamental, i on per mi hi ha pràcticament tot el que té interès de la Sontag, tot i que la paraula interès ella estaria molt en contra d'aquesta paraula precisament, és Contra la interpretación y otros ensayos, seguit d'Estilos radicales sobre la fotografia, la enfermedad y sus metáforas bajo el signo de Saturno, el signo de sus metáforas, que després ha estat editat per Arcàdia i altres editorials conjuntament, no? La enfermedad y sus metáforas, i el sida i sus metàfores i ante el dolor de los demás. És curiós veure, per exemple, Contra la interpretación, que podria semblar una declaració d'intencions, un posicionament contra alguna cosa, res més de la veritat. El que ella detestava profundament eren aquests antagonismes, aquest a favor o en contra de tot, que avui en dia s'han extremat gràcies al que serien les plataformes socials i aquests nous espais de comunicació, fins i tot en política. No? Ara veiem debats que se'ns està demanant, obligant, posicionar-nos a favor o en contra de tot. Això no només és mesquí, és simplista, i et dona una versió de la realitat en la qual poca cosa hi tenim a fer. Llavors, ella és una manera de polemitzar quan ho posa en el títol. És curiós veure també com la seva biografia queda soterrada, velada, amagada, funciona com una espècie de secret que hi ha darrere de tots els textos. És a dir, és de les poques persones que és capaç de patir un càncer i escriure sobre el càncer i no mencionar un lloc, no? I fer un llibre d'assaig, de pensament, acte seguit. O que és una persona que és capaç d'escriure notes sobre l'Ocam, on parla en un moment on ser homosexual era quasi escandalós, a partir de la seva homosexualitat, però en cap moment dir-ho. I és a dir, que ella va convertir tot el que li passava pel cos, en, sobretot en literatura i pensament. Però en cap cas va fer allò que s'ha mal interpretat avui en dia de lo personal es político per quedar-se només amb lo personal. Ella ho feia una mica al revés, no? És a dir, tot el que passa a través de la persona ha de traduir-se, ha de servir per aquest posicionament polític en el món, un punt de vista en el món, que és per lo que és lo que per ella era la filosofia. Finalment va acabar davant del dolor, ante el dolor de los demás. El tema de la malaltia i del dolor aliè era un tema fonamental. Que travessa tots els seus escrits. Llavors, és molt simple i ella no consideraria el seu diari alta literatura perquè ella havia estat gran lectora de grans diaris del segle XX, havia estat lectora dels diaris de Kafka, de Gide i de Virginia Woolf i tants d'altres, i ella sí que apuntava algunes instruccions. Aquí, per exemple, veiem com una espècie de petit manifest que diu: l'única diferència entre els éssers humans és la intel·ligència. Això, que pot semblar tan pompós, ve a dir que el que no ens hauria de diferenciar són precisament les classes, el gènere i qüestions més d'ordre fins i tot biogràfic. És una sentència quasi anticlassista, no? Que l'únic criteri d'una acció és el seu efecte últim en fer feliç o infeliç l'individu, que és incorrecte privar de la vida qualsevol home. Crec, a més, que un estat ideal hauria de ser un estat fort, centralitzat, amb control governamental dels serveis públics, bancs, mines, transports i subvencions a les arts, un salari mínim còmode, suport per a les persones amb discapacitat i edat, atenció estatal de dones embarassades, sense distinció com ara fills legítims i il·legítims, diu. I em sembla un molt bon resum de coses importants. Jo diria que a nivell d'influències, abans d'entrar ja directament a contra la interpretació, tot el segle XX és la... Lo bonic també de la Sontag és que pots accedir a la història del segle XX a través dels seus llibres. I això només passa quan en actes de generositat de pensament, no? Quan has passat tantes hores amb tota aquesta gent intentant comprendre'ls que pots arribar a ells a través de la Sontag. Per això, a contra la interpretació, ella està en contra d'una manera de llegir els autors i les obres, sobretot, en les quals aquestes queden anul·lades, en pro d'una certa ostentació de l'intèrpret. Ella no volia aquest gest, al revés, volia conviure, precisament, una espècie de cohabitatge amb els autors i sobretot amb les obres. Li interessaven fonamentalment els textos. El segle XX és un segle... El pensament... Les humanitats del segle XX són de tradició jueva, és a dir, quasi tots els nostres pensadors i pensadores més importants, escriptors, són d'origen com a mínim jueu, molts d'ells, aquí com a mínim n'hi ha tres quartes parts, no? I això és important. Per posar alguns exemples d'algunes referències, Marie Curie, perquè de petita la va llegir, Martin Eden sobre la figura de l'escriptor, Freud per desmarcar-se'n totalment, l'Emile Cioran, aquesta manera de pensar contra un mateix. Té un text, la Sontag, que es diu Thinking Against Oneself, on aborda aquest existencialisme tan contundent de Cioran. Antonin Artaud i el teatre de la crueltat, l'escola de Frankfurt sota la figura de Marc Husse, que va estar un any vivint a casa seu quan vivien amb en Riff, els seus amics Jacob i Susan Taubes, Marx, també per desmarcar-se'n fins a un punt. Ella diu que el segle XX, el pensament del segle XX ha agafat dos tòtems, que són Marx i Freud, i ella, d'alguna manera, intenta també pensar al marge d'ells, una mica, no? per apartar-se'n, mentre que sempre tindrà aquesta companyia, aquests fantasmes de la Arendt, de la Simone Weil, d'en Roland Barthes, d'en Beckett, d'en Brodsky, bueno, qui es van conèixer i van tenir una relació, Benjamin també, i Camus, en el cas dels grans popes, ella se'n manté a prop, però fins a un punt. Sobre el res, quatre punts, molt superficials en aquest cas. És bàsic entendre aquella de fugir a les etiquetes. Per tant, aquí el títol del cicle era sobre la condició jueva, que ara en parlaré, i ella no detestava les etiquetes, i això jo crec que a llarg termini li ha donat molt més de valor, perquè si no ha fet del càncer una bandera, no ha fet del món LGTBI una bandera, no ha fet del món jueu una bandera, sinó que tot això li ha servit com a terreny per parlar des d'una posició que no calia això com exposar-la, no? Sinó que el pensament que es generés a partir d'aquesta situació. Va ser molt crític amb el comunisme, va ser molt crític amb l'imperialisme, va ser molt crític amb el país bueno, el seu país, que és Estats Units. Ella deia, vivir en Estados Unidos resulta muy doloroso, es como tener una úlcera constante, yo viajo al extranjero, esa es mi forma de permanecer al margen, pero soy estadounidense y cuando estoy en Estados Unidos no puedo evitar implicarme en las protestas, aunque no sirvan de mucho. Ella idealitzava Europa, és a dir, se sentia molt vinculada a Europa, però com que li agradava aquesta sensació d'adversitat, d'estar enmig del dolor i de pensar des d'aquest context de dolor, que era obvi i omnipresent, viure en els Estats Units feia que la seva màquina de pensament funcionés, fos més necessària, per dir-ho així, com a filòsofa. I tot, fixeu-vos en la dificultat de ser tan crítica en tots aquests àmbits i no ser moralista. Per mi aquesta és la màxima aportació i dificultat de Sontag. Jo en el meu dia a dia tota l'estona li diu amb el meu moralisme, intento no ser moralista, i hi ha molts filòsofs actuals o filòsofes que no tens la sensació que vas a missa una mica, no? Que tota l'estona t'estan com confrontant amb la mala consciència. I ella prenia una distància, és a dir, no atacava el poble, és a dir, en cap cas ella analitzava els fets i els prejudicis que s'havien generat, històricament acumulats, però en cap cas jutjava, diguéssim, a la gent, en aquest cas. No buscava defugir aquests antagonismes. Això només com a punt de partida. Sobre la condició jueva, que passaré una mica per sobre, però sí que hi ha alguns elements interessants. Primer, un de molt materialista, que és que tota la seva obra la va publicar Roger Strauss, que és un jueu, un magnat capitalista jueu, un mecenes. Llavors ella va poder, diguéssim, tenir carrera intel·lectual perquè tenia aquest mecenes al seu costat. Després, perquè la seva primera, el primer espai de treball, diguéssim, va ser la Partisan Review, que era un feu jueu. També perquè vivia al Nova York dels 50-60, on la intel·lectualitat jueva era l'elit de la ciutat. També perquè es va casar amb en Philip Riff, que venia de família jueva. I en Moser apunta una cosa interessant, que jo crec que sovint es diu quan es parla de la cultura jueva, que és aquesta idea de sentir-se fora de lloc, aquesta sensació d'estrangeria permanent, no? Que fa que entenguem un Kafka, no? Que entenguem Bonaparte o Canetti, és a dir, aquesta idea d'estar sempre, de venir d'un... de no estar a casa, de buscar casa de forma permanent. I aquest sentiment sí que ella el tenia, vivia en ell, diguéssim. També A Notes sobre l'OCAM hi ha una cita molt, molt important que diu que les dues, en anglès tradueixo, és les dues forces pioneres de la sensibilitat moderna són la seriositat moral jueva, diu, i la ironia i esteticisme homosexual. Diu, aquestes són les dues grans forces pioneres de la sensibilitat moderna. S'entén de l'Europa, bueno, del món dels anys 50-60. Llavors, ella mantenia una relació, diguéssim, amb Israel força prudent, tot i que va fer un documental, Tierras Prometidas, sobre la guerra del Yom Kippur, i en un moment determinat, la pel·lícula diu: I feel as a Jew a special responsibility to side with the oppressed and the weak. Diu, em sento com a jueva amb una especial responsabilitat per posar-me al costat dels oprimits i dels dèbils. A mi això em sembla fonamental, perquè fa que, és a dir, perdem aquest vincle més històric i es transforma en un compromís social i polític total. Està sempre al costat dels oprimits i dels dèbils. I de fet, diu en Moser, aquesta pel·lícula, Tierras Prometidas, diu, és un posicionament al costat d'Israel, diu, però és un retrat, diu, de l'estado d'Israel com un hospital psiquiàtric atormentado por el recuerdo de los pogromos y las cámaras de gas, tan pervertido por su propio sufrimiento que se ha vuelto incapaz de advertir el dolor ajeno. Això ho diu el seu biògraf, que també és de família jueva, no? Ella té aquesta visió crítica d'un poble que està tan immers en el dolor que sap que corre el risc de fer-se insensible al dolor aliè. I ella sempre estarà rondant aquest dolor aliè. Llavors, finalment, és determinant tota la cultura jueva, perquè si ella comença a analitzar les imatges és precisament perquè quan és menuda, bueno, quan té 14 anys, veu imatges dels camps de concentració i diu, a partir d'aquí hi ha un abans i un després, no podem ser iguals. I aquestes imatges són els que justifiquen tota la seva interpretació sobre les imatges. Per tant, en aquest cas, la història del poble jueu és fonamental per entendre tota la seva teoria. Anem al llibre sobre la interpretació, contra la interpretació. L'escriu molt jove, bueno, força jove, als 31 anys. Aquest és l'índex. I sorprèn veure que en realitat, dius, podries dir, ostres, tot són interpretacions d'autors i de temes. I és tot el contrari. No sé si és bo o dolent, però va ser un èxit rotund el llibre, és a dir, Notes sobre l'OCAM. Es va convertir en la gran pensadora de referència i en la polemista de referència. Llavors, va saber viure al marge, crec jo, no sé si viure al marge d'aquesta pressió social, però sí no acabar sent una paròdia d'ella mateixa. És a dir, quan tothom en el teu primer llibre, quan tens 31 anys, passes d'estar a la tauleta, diguéssim, de tots els... a la taula pública, a l'àgora pública, i a més et consideren una polemista, corres això, el risc de convertir-te en carn de televisió, etc. I ella va saber aprofitar totes les ocasions mediàtiques per ser encara més ella, per buscar-se, no? per ser més ella mateixa. Contra la interpretació. Els dos primers articles d'aquesta... La majoria dels textos, molts d'ells els publicava prèviament en revistes. I a més escrivia... És a dir, ella... Sí, que sé, això és anecdòtic, no? Però prenia moltes... No li interessava dormir, no li interessava les qüestions més d'ordre, diguéssim. I llavors, alguns es nota que estaven escrits molt a raig i després s'ha hagut de retractar d'alguns textos. Per exemple, amb l'11S, quan va haver-hi l'atemptat, ella va fer un text molt incendiari en un article de 3 pàgines no contra els terroristes, sinó contra les polítiques internacionals dels Estats Units. I tot el país se li va tirar en contra. És a dir, una cosa és ser una pensadora a l'Europa dels anys 60 i l'altra és ser una pensadora als Estats Units dels anys 60. Llavors, amb una moral força protestant, és a dir, molt puritana, i on qualsevol crítica era vista amb certa reticència. La crítica s'entenia com una demolició d'allò que estaves comentant, més que com una manera d'entendre-ho i de transformar-ho, que és el que acaba sent la crítica. A contra la interpretació, ella diu que ninguno de nosotros podrá recuperar jamás aquella inocencia anterior a toda teoría, cuando el arte no se veía obligado a justificarse, cuando no se preguntaba la obra de arte qué decía, pues se sabía o se creía saber qué hacía. És a dir, ella d'alguna manera critica aquesta manera de fer comunicació cultural, per dir-ho així, o cultura, a través de la sobreinterpretació de les obres. Per tant, ella, tot el que és hermenèutica i tot el que és descripció científica objectiva de les obres, per ella li sembla una cosa que merma les obres i que fins i tot les destrueix. I ho diu així, Diu, el antiguo estilo de interpretación era insistente, pero respetuoso. Sobre el significado literal, erigía otro significado. El moderno estilo de interpretación excava y en la medida que excava, destruye. Diu, gràcies a la ciència, no? A l'auge de l'opinió pública, que és un àmbit molt del segle XX, diguéssim, les capacitats d'acció de les obres d'art s'han vist molt limitades, molt constrenyides. I ella volia tornar a aquest estat, aquesta espècie de quasi de pensament mític. Ella també deia això, no? Diu, la interpretación apareció por primera vez en la cultura de la antigüedad clásica, cuando el poder y la credibilidad del mito fueron derribados por la concepción realista del mundo introducida por la ilustración científica. És a dir, quan el mite deixa de ser operatiu a nivell cultural, entra la ciència, després, òbviament, l'opinió pública, etc. I tota aquesta transmissió d'un coneixement més sensual, al·legòric, secret, opac, però que funciona en una societat, deixa de ser operatiu. I es premia la transparència, que tot ha de ser comprensible, que tot ha d'estar a la vista, que tot pot ser informat, que la cultura és una qüestió de dades, d'acumulació de dades. Tot això que per ella diu el que fa és realment posar-nos en un model cultural molt anèmic i fins i tot molt vinculat amb noves formes de control. Ella en algun altre moment ho dirà, però no ho barreja, té l'habilitat de no barrejar-ho. De que ara no es posa a moralitzar, no dirà, i tot això desemboca en noves formes de control. Ho dic jo perquè he llegit altres textos i dirà cap aquí. Però bé, té l'habilitat també d'aquesta escriptura tan sensual de treballar sobre les formes culturals i de no discriminar les formes per la seva, per si pertanyen a un context o un altre de la cultura. I això és interessantíssim i per exemple, nosaltres, quan altres feines que he fet, amb projectes com el Soy Càmera, treballàvem amb totes les imatges que ens ha llegat el segle XX indistintament. Fossin imatges del que en el segle XX s'anomenava alta cultura, baixa cultura, cultura mitja. Per ella, tot això eren part d'una mateixa pell cultural, per dir-ho així, en la qual calia surfejar-hi. I per això és tan atractiva, i per això encara ara jo crec que és tan necessària. I a més, en aquest, quan a contra la interpretació, ella desmunta una idea penosa que avui en dia la tenim fins a la sopa, que és la idea de contingut. Tothom ha de produir continguts, no tot han de ser continguts. Ella, al contrari, entenia la cultura precisament com... inicialment més de la forma, com un conjunt de formes que neixen des d'una necessitat molt interior I és una cosa molt clàssica, en el fons, el que ella deia, classiquíssim. Però arriba un punt en què, per context cultural, tot això es perd, no? Ja entra el mercat, entren les indústries culturals, entren tota una sèrie, els mitjans de comunicació de masses, una sèrie d'elements que trenquen amb l'autonomia de l'art. Ella diu, l'art ha de tenir aquesta autonomia. Ara els que estem en centres culturals veiem que hem perdut tota autonomia possible, no? Intentem buscar alguns recessos on l'obra parli més enllà de tota la gestió, de tota la burocràcia, tots els tecnicismes, tots els continguts que hem de comunicar i totes aquestes qüestions. Ella estava en contra, és a dir, posava l'atenció en això. Ella deia, quan sobreinterpretem les coses i en fem d'això continguts, que tot està aquí a la vista, el que fem és crear una espècie de duplicació del món. Creem un doble operatiu que és fàcilment comunicable, però que fa que es perdi aquesta aura benjaminiana, si voleu, de les obres. I en certa manera acabem domesticant l'art. Sembla senzill, però ella ho enllaça molt bé i, per exemple, diu l'obra de Kafka. Qui no ha analitzat? Kafka és, diu, l'obra de Kafka ha estat sujeta a secuestros en sèrie per no menys de 3 ejércitos d'intèrpretes. I posa l'exemple també de Beckett. Després, quan tu com a lectora ja del segle XXI dius, home, hi ha versions de Kafka, hi ha lectures de Kafka que són un autèntic regal, les de Gilles Deleuze o les de Mark Fisher. No m'agradaria no prescindir d'això, però quan llegeixes aquestes versions dius, ah no, conviuen amb Kafka, no intenten supeditar l'obra de Kafka a les ganes de dir aquesta cosa i no una altra. Val? I ella finalment, ui, estic entrant molt a fondo, només el primer punt, perdó. Perquè hi ha un moment en què ella també, això passa quan ets molt contundent, corres el risc també de ser una mica ingenu amb algunes coses, perquè et posiciones molt i per exemple, diu, hi ha arts que no estan tan sobrecarregades i sobreinterpretades. Diu, per exemple, el cinema. És un art molt nou i encara les obres poden fer més que no acumular tot aquest àmbit d'opinió al seu voltant. Però no és... És a dir, els anys des del 10 al 20, del 1910 al 20, hi ha un munt de crítica al voltant del cinema, que és un àmbit que a mi m'interessa força, i ella potser no hi va accedir, però està bé que es mantingui en aquesta ingenuïtat, a mi em sembla fantàstic. Segon element, aniré molt més ràpid amb l'altre, però és que aquests dos, com que em semblen molt difícils d'haver-los pensat, realment. Per exemple, la qüestió de l'estil. Ella es queda, fixeu-vos en la producció de moltes obres del segle XX, diu, per exemple, L'estranger, de Camus. Llegeixes L'estranger i dius, ostres, no té estil. No, és que té un estil. Aquesta neutralitat és la manifestació suprema de l'estil. Sembla, diu, com si l'autor no hagués tingut cap altra... És necessari que tingui aquesta forma i una altra. Quan tu penses que l'autor no ha tingut més remei que fer-ho d'aquesta manera, allà hi ha la manifestació suprema del que podríem dir l'estil. I llavors, com que ella és molt, li agrada molt Roland Barthes, vaig estar rellegint un llibre que a ella li agradava molt, que és El grau zero de l'escriptura, de Roland Barthes, i el llegiré perquè dona la definició d'estil que després ella agafa. Diu, el estilo, Barthes és més críptic, el estilo solo tiene una dimensión vertical, se hunde en el recuerdo cerrado de la persona, compone su opacidad a partir de cierta experiencia de la materia. El estilo no es sino metáfora, es decir, ecuación entre la intención literaria y la estructura carnal del autor. Es necesario recordar que la estructura es el... El estilo es así siempre un secreto, pero la vertiente silenciosa de su referencia no se relaciona con la naturaleza móvil y sin cesar diferida del lenguaje. Su secreto es un recuerdo encerrado en el cuerpo del escritor. ¿Va avanzando? El milagro de esa transformación hace del estilo una suerte de operación supraliteraria que arrastra al hombre hasta el umbral del poder y de la magia. Por su origen biológico, digo en Barthes, el estilo se sitúa fuera del arte, esto es, fuera del pacto que liga al escritor con la sociedad. Podemos imaginar, por tanto, autores que prefieran la seguridad del arte a la soledad del estilo. Gide es el prototipo del escritor sin estilo, cuya manera artesanal explota el placer moderno de cierto ethos clásico. Y ell, diu en Bas, en contraposición, la poesía moderna de Hugo, Rimbaud o René Char está saturada de estilo y es arte solo por referencia a una intención de la poesía. La autoridad del estilo, es decir, el lazo absolutamente libre del lenguaje, su doble carnal, impone al escritor como un frescor por encima de la historia. El horizonte de la lengua y la verticalidad del estilo dibujan, pues, para el escritor una naturaleza, ya que no eligen ni el uno ni el otro. Digo, el estilo es una necesidad que anuda el humor del escritor a su lenguaje. El escritor, y al final digo, en toda forma literaria existe la elección general de un tono, de un ethos. Y si se quiere, y es aquí donde el escritor se individualiza claramente, porque es donde se compromete. Es decir, parla de que es una... un pacte entre l'estructura del llenguatge i l'estructura carnal de l'autor. I això genera un secret. I no té res a veure amb la biografia, té més a veure amb el que Roland Barthes anomenava biografema. Aquesta manera tan indistingible de treball, que tenen els escriptors de treballar el cos de l'escriptura i l'experiència de la seva pròpia materialitat com a éssers vius. I això, és, jo crec que és el que vol dir la Susan Sontag quan parla de sobre l'estil, no? I com ho aplica en els seus autors. Perquè després ella diu, la matèria està en l'exterior, en l'estil o en l'interior, però són indistingibles. L'estil és tot el contrari del que tots comentem com a estil. Tots diem, ah sí, quin estil, perquè analitzem les formes més visibles. I per ella l'estil és quan... alguna cosa sembla que no hagi estat intervinguda per la mà de l'home, com que havia de ser així, no podia ser de cap altra manera. I ho veiem en Kafka, que sembla, tot sembla fàcil. En els artistes més estilosos, amb més estil, com amb la poesia de René Char, no? Tot sembla simple, però és un treball molt a fondo, molt a fondo, molt a fondo, amb la matèria i amb la matèria d'un mateix. I a més amb experiències, jo ara demà que inaugurem... Forats per fer un rec, i he posat un poemet de l'Agustí Bartra. L'Agustí Bartra va viure en els camps de refugiats, va viure al front de la guerra, va viure a l'exili, i quan escriu l'Arbre de Foc, el poemari, i parla de la manera d'estar allà, de patir el cos en les trinxeres, només parla pràcticament del cos, com ho farà Maria Mercè Marçal a raó del cos, quan parla del càncer i de covava un os de sota l'ala blanca, no? I el és aquesta manera de ser un cos que tu no deslligues fins i tot de lo personal i lo biogràfic, però que és imprescindible de subratllar. És que ara parlem de cos i tot ho parlem des de la cosmètica, no? I en canvi, aquesta manera d'entendre el cos, la carnalitat de Roland Barthes o de Susan Sontag, té a veure amb on posem el cos, sobretot. On està aquest cos? Ara que se diu pensament situat, jo li diria pensament encarnat, no? on posem tota aquesta carn. En aquest capítol de sobre l'estil, és liquida la cultura de la cancel·lació, per exemple, hi ha un moment en què parla d'art i moralitat, i diu, és que ara no, tindria molts problemes ara la Susan Sontag, certament. Diu, sin duda me indignaría si alguno de mis conocidos asesinara a su esposa y saliera bien librado, pero difícilmente consigo indignarme como muchos críticos al parecer lo hacen cuando el héroe de An American Dream, de Norman Mailer, asesina a su esposa y queda impune. Els personatges són figures d'un paisatge imaginari, no? És a dir, que qüestiona tot el que és la resposta moral a l'art. Diu, davant de l'art no podem ni excitar-los sexualment ni jutjar-los moralment. Hem d'intentar entendre què volen explicar-nos amb tot això. Diu, l'experiència de l'art és que ens desprenem del món per tornar al món més receptius i més enriquits. No? És aquesta circulació. Aprenem que el com singular i aquesta distància fins i tot pot semblar, diu, inhumana i impersonal. Diu, l'experiència de la cultura pot ser també té aquest punt inhumà, i això és interessant també, aquesta distància és interessant. T'ho avanço una mica més ràpid perquè m'he quedat ben bé a dalt de tot, eh? Després, és que contra la interpretació té moltes aportacions. Per exemple, té tot un moment en què parla de l'estètica del silenci en la cultura del segle XX, que és essencial, no? El Rimbaud que se'n va a Abissínia, Wittgenstein que se'n va fer de professor, Duchamp que passa als escacs, tota una sèrie d'artistes i fins i tot pensadors que renuncien a l'aparador de l'art i la cultura per ser encara més artistes i més conseqüents amb el seu pensament, per no parlar de Beckett, del silenci dels folls, diguéssim, Hölderlin, Artaud, del silenci dels que se sabien sols, també Apollinaire, el cinema anèmic de Duchamp, Persona de Bergman, tota una sèrie de produccions que treballen sobre els conflictes al voltant del llenguatge en el segle XX, en un segle atravessat sobretot per les guerres, i com el silenci és el gran tema de la cultura del segle XX. Veure això, entreveure això i dir-ho així, hòstia, a mi em sembla molt, bueno, molt visionari. Hi ha dos àmbits més, i com va seguint d'un tema a un altre que semblen mons articles autònoms, però no ho són. L'artista com a patidor exemplar. Ella, el tema del patiment, del dolor, ja el tenia molt, molt, molt contemplat. Parla de Cesare Pavese i dels dietaris, de com hi ha tota una literatura del jo en el segle XX que, a diferència del segle XXI, el que busca és anul·lar aquest jo. És una recerca heroica i patètica d'anul·lació del propi jo. I això ho té tota la literatura en primera persona del segle XX, amb molta diferència amb el que ha passat al segle XXI, no? que ha estat una mica a l'immersa. I trobem aquesta literatura del patiment en els escrits de per exemple, Kafka, que diu hundimiento, imposibilidad de dormir, imposibilidad de permanecer despierto, de soportar la vida, soy un enfermo mental, yo soy la novela, yo soy mis historias, no poseo ningún interés literario, una espècie de matxacada, que no deixa de ser una forma d'ascesi, d'intent de superació d'aquest jo. I així fa també Simone Weil i així també Michelle Leiris des del seu propi àmbit, quan escriu l'Aix d'Homme després de patir una crisi mental. Ara es parla molt de salut mental i la literatura, diguéssim, del segle XX és una literatura de personatges damnats, no? Personatges que es trenquen i que volen anar tan al fons de les coses que perden l'orientació. Fanàtics, histèrics, destructors del jo, ella va dient. Diu, la nuestra es una era que persigue conscientemente la salud y sin embargo solo cree en la realidad de la enfermedad, diu la Susan Sontag, quan tenia 31 anys. I després parla d'aquests personatges, ella agafa, diu, des de Kierkegaard, Nietzsche, Dostoyevsky, Kafka, Baudelaire, Rimbaud, Genet, Simone Weil, diu, bueno, al final tots necessitem, la cultura necessita els seus màrtirs, i ella se'n manté una mica lluny. Diu, al marge d'això, al marge dels seus suïcidis o crisis mentals o morts precoces, a mans de malalties en alguns casos, diu, a través de tots ells, veiem el misteri del món. Ella diu, hi ha alguna cosa en aquests tipus de personatges, ella li atrauen tots aquests personatges que a través d'aquest dolor, d'aquest martirologi, s'encarna en ells mateixos el que ella diu el misteri del món. I la certesa de que tota veritat és superficial, de que no hi ha veritat més que una espècie de dolor compartit. I això la costa molt a Chioran, eh? Val, avanço. Va avançar, en un moment determinat, ja per acabar amb sobre la interpretació, hi ha un moment en què entra el tema que a ella li preocupa profundament, que són les imatges dels camps de concentració. Diu, vivim en una època en què la tragèdia no és una forma d'art, sinó una forma d'història, té aquesta manera de dir les coses tan sintètiques i tan, tan clares. L'art, doncs, a Grècia, no, perdó, la tragèdia, a Grècia era una forma d'art, diuen el segle XX és una forma de fer de història. I parla precisament de la Shoah. I això ho enllaça, se n'oblida, i ho enllaça amb l'amor de la tragèdia amb un text on analitza, el, diu, per què es premien tant els personatges literaris, sobretot autoconscients. Diu, Occident s'ha fet com a especialista en personatges que són tota l'estona autoconscients. Per exemple, diu Hamlet. Hamlet és un personatge autoconscient, no? té una meta, sempre és metaliteratura. Diu, a mi m'interessen els personatges que no tenen consciència de si mateixos, i jo afegeixo, i que agafen un compromís total i absolut amb la realitat. Per exemple, Antígona. Antígona és acció pura. Es troba enmig d'una situació en què se li prohibeix fer enterrar el seu germà i agafa aquest compromís i aquest suïcidi, perquè és un suïcidi, perquè desobeeix les ordres de Creon i això la porta a la seva pròpia mort. Hamlet, és més, és un listillo, no? Vull dir, és algú que té més eines per adaptar-se al món que l'ha tocat viure. A Ofèlia se li tira al riu i ell segueix el seu pla, té plans, no? Són tan que m'interessen els personatges que no tenen plans, sinó que s'aboquen amb un compromís desmesurat a l'existència que l'ha tocat. Quan parlem de la carn, és aquesta Antígona com diria la Zambrano, és enterrada viva, no? Ni viva ni morta està allà. I Antígona, jo hi he pensat molt amb el tema de les fosses del franquisme que demà inaugurarem. Però fixeu-vos el punt de vista, és al·lucinat. De què m'està parlant, no? De com, quina manera d'entendre el segle XX a través de l'oposició entre Hamlet i Antígona. És meravellós. Sempre parla en minúscules, és molt estrany perquè parla de temes molt contundents però en minúscules. I finalment hi ha aquests dos grans articles, que són els tres potser. La imaginació del desastre, que a mi m'interessa moltíssim perquè agafa pel·lícules de sèrie Z de nord-americanes, de Hollywood, sobre de desastres, lluites en l'espai, ciència-ficció i terror, i ho converteix en una espècie de nova cultura popular, de nou imaginari, que parla més de la situació política del país que altres esferes. I això no deixa de ser una provocació, no? Veníem com d'aquesta escola de Frankfurt, que critica les indústries culturals, que critica el producte mainstream com un espai d'alienació, i ella diu, no, a través de les metàfores podem entendre totes aquestes pel·lícules com un espai, com un laboratori de la moral contemporània. Primer, perquè són molt simplificadores, no? Sempre és tot, els bons i dolents estan molt clars d'entrada. I ella diria que tota la seva producció d'obra és un intent de demostrar que això no és, que mai és així, que mai se sap qui som els bons i qui són els dolents, i que si ho sabem estem en que no hi ha un costat bo de la història. I això és fonamental, perquè això ens fa entrar en els detalls i entendre les, i ella, per exemple, parla molt des de la literatura i des d'aquesta interpretació filosòfica de les formes culturals, però abans de fer qualsevol sentència se sabia tota la història, és a dir, per parlar de l'11S s'estudia tota la història de la relació d'Estats Units amb Iraq, per exemple, i es remunta a fa un segle. No parla en va, no fa aquestes afirmacions per pur paté, sinó que la història li dona la subtrama, la raó, el secret que porta a desmuntar els bàndols, com a mínim, i entendre que tot és molt més complex. La imaginació del desastre parla d'això i s'acosta a la guerra del Vietnam, però sense parlar del Vietnam. Després ja hi parlarà, del Vietnam, i anirà a Vietnam, i per exemple. I anota sobre allò que va ser el que la va fer més coneguda. En realitat, és curiós que sigui el que més... Ella parla d'una nova sensibilitat, d'unes noves formes culturals que tenen a veure amb el món com a espai estètic, com a espai com a espai, sí, artificial, exagerat, extravagant, on el món, per exemple, queer té molt de pes. No el jutja, el descriu, eh? Sempre des de la sensualitat i la sensitivitat, des de les formes sensibles. Ella tota l'estona insisteix, no creem dobles per analitzar el món, no és gens platònica, és antiplatònica, el que hem de fer és anar a les coses, a les obres, a les formes, etc. I diu, és una sensibilitat artificiosa, despolititzada, apolítica, i en realitat segueix una mica l'anàlisi que ja feien els de l'Escola de Frankfurt, bueno, Hermann Brock, Benjamin Adorno, els 30 sobre allò kitsch. Però hi ha algú més, no és només allò kitsch, no és només dir, és una forma que es distancia de l'alta cultura, ella mai parla d'alta cultura, sinó que analitza el fenomen en si mateix. Diu, què és això que prolifera entre nosaltres, aquesta forma de fer cultura? I li veu molt de sentit en tot aquest món queer, irònic, ple d'ironia, que forma part del seu propi context. I això la va dinamitar cap amunt. Ja us dic, en un moment en què ser homosexual no estava gens ben considerat i ella, de fet, ho va amagar una mica tota la seva vida. Tenia una relació molt tensa amb la seva pròpia homosexualitat. I ara sí, poder ja ens deixem... Finalment, el llibre acaba amb aquella idea de que, bueno, no acaba... Ve a dir que no necessitem una eròtica de l'art, no? Ella és molt, molt crítica a la dialèctica per la dialèctica, a tot el que són les grans filosofies de sistemes, Hegel, etc. I que d'alguna manera acaben fins i tot sortint del món, sortint d'entre les coses. I a ella li interessa estar sempre allà baix, sempre entre les runes. I és molt interessant com, per exemple, oposar a la idea, el tractament de les runes entre Benjamin o Sontag, no? Comparteixen el pes alegòric, però quan... És a dir, Benjamin ho aborda de manera alegòrica i quan Sontag parla de les runes, parla ben bé d'allò que també deia la Virginia Woolf, que és la desfeta de la carn, en la qual no pots distingir quin és el subjecte que hi ha al darrere, o quina ciutat hi havia darrere d'aquestes runes. I és molt materialista en aquest sentit, molt, molt, molt. Un quart d'hora més, és que tinc molt de relleter. A mi aquest llibre em va... Si voleu llegir... És molt... Té aquesta capacitat de fer fàcil o difícil, com els autors que li agradaven, i és l'expressió del màxim estil. Ella és coherent fins a aquest punt, també. A la malaltia, com a metàfora, parteix. Ella ja ha tingut càncer, és a dir, es pensava que es moriria i no es va morir, i va contraposar les metàfores a sus... Ella deia que les metàfores sempre són enganyoses, però treballava a partir de les metàfores creades culturalment. És a dir, una metàfora acaba... conjugant tots els prejudicis d'una època. Les metàfores que utilitzem són una manera d'integrar tots els nostres prejudicis. I ella diu, hi ha dues metàfores, una pel càncer i una per la tuberculosi. No? I comença a parlar d'aquestes dues malalties, evidentment no parla del seu propi càncer, ni molt menys, però és increïble que poder posar aquesta distància, no? haver estat a punt de morir de càncer, i a la primera frase diu, la malaltia és el costat nocturn de la vida, una ciutadania més cara. Totes les primeres frases dels llibres de la Sontag, tots els primers paràgrafs són tremendos. Llegeixes allò i no passaries d'allà, perquè ja és igual que els últims paràgrafs. És una poeta en aquest sentit, no? És cara, ho pots utilitzar de forma metafòrica, però també literal. Per curar-se del càncer li van haver de fer moltes donacions, és a dir, va haver de recollir molts diners per poder-se curar. És a dir, que realment és una ciutadania als Estats Units molt més cara. Aquí, a Europa no tant, però als Estats Units et pots morir si ets pobre i ja està. I separa el que és la tuberculosi de la muntanya, de la tuberculosi amb la muntanya màgica i de més, i el càncer, i és increïble perquè encara estàs en la història del segle XX. És a dir, a través d'aquestes metàfores que utilitza per parlar de tuberculosi i de càncer, entens també més el segle XX. Òbviament te'n vas a aquesta literaturització de la tuberculosi i t'explica en un primer moment tots els efectes que té la malaltia sobre el cos. I dius, ui, això podria ser pornogràfic, i és literari. I dius, com una filòsofa s'endinsa en aquestes descripcions sobre els fluids, sobre com reacciona físicament, materialment el cos a això, que, i per acabar-te dient que justament el càncer és un tema que no apareix en la literatura, la tuberculosi sí, però la muntanya màgica mateix, no?, de Thomas Mann, però el càncer diu no. Jo pensava precisament en això de la Marçal, de la Maria Mercè Marçal, Raó del cos, un títol claríssim, i aquell vers aquest que us he dit abans, de covava l'ou de la mort blanca sota l'aixella ran de pit. És a dir, tot aquest poema és una descripció d'aquesta malaltia. Però què en sabem? Que no sabem que Freud va morir de càncer, o Wittgenstein, o Rambo, o tants d'altres. Ho dius, s'amaga. És una cosa que fa... Que crea, que monstruïfica la persona. I t'ho va explicant, i ho vas veient. I de cop entens les teves pròpies vergonyes i els teus propis prejudicis, però sense moralitzar. Desgranant només les metàfores, és capaç de recollir tots els nostres això, prejudicis. Encara ara, amb molts amics que estan tenint càncer, tarden a dir-nos-ho. Hi ha una certa aversió, no només per com opera dins del cos la malaltia, sinó per les metàfores associades a la malaltia. I dir això ja també és bastant, bastant revelador. Va, vaig molt ràpid amb això. Va, i els altres dos llibres, ara els últims llibres, diguéssim, que volien, és tot el que ell ha estudiat sobre el món de la imatge, que és molt... Ell, a més, refà els seus passos s'autoanalitza i diu, ostres, això que vaig dir sobre la fotografia potser no és tan així, i ara us ho explicaré. Ell escriu sobre la fotografia el 77 i davant del dolor dels altres el 2003 abans de morir. I després encara escriu un textet sobre Abu Ghraib, i després les imatges d'Abu Ghraib, i després a mort. Aquí en Moser, el biògraf, diu una cosa que jo no sé si estaria gaire d'acord, però diu que aquest llibre es deu a la iconofòbia pròpia del puritanisme laico estadounidense se sumava a la desconfiança hacia el culto a les imágenes que determinava la rigidez moral de los judíos. És a dir, l'està tillant d'iconofòbica, que té una certa aversió a les imatges i que per tant és un manifest contra les imatges, quan bueno, no és així. Ell tota l'estona matisa, no? Entra, fa afirmacions molt rotundes, però va com matisant. Aquí sí que us he posat algunes imatges perquè veieu de què parla. Un altre cop, el seu referent és Roland Barthes. Té un text Barthes del 61 que es diu El mensaje fotográfico, i parla sobre la relació text-imatge, que a ella li interessarà molt. Això i després el fora de camp de la imatge, és a dir, de qui no tenim imatges, qui està fora de la representació de les imatges, a qui no veiem, quines són les realitats que no existeixen. L'índex és aquest, a la caverna de Plató, Estats Units vist per fotografies obscurament, objectes melancòlics, l'heroisme de la visió, evangelis fotogràfics i el món de la imatge. El primer està molt bé perquè és un resum d'una mica de què anirà el llibre i exposa els diferents usos de la fotografia. Per ella la fotografia no és un art menor, tampoc, però qüestiona, com altres ja han fet, el valor de veritat de les imatges fotogràfiques. Any 77, també, hem de dir-ho així. Diu, les imatges, la fotografia ens obliga, és una gramàtica i una ètica de la visió. Això ja ara ho sabem, però ella va una mica de nou més a fondo, eh? Diu, té molta... Ella es pregunta, diu, com pot ser que, per exemple, dels àlbums familiars, és a dir, que de la família en recordem sobretot les imatges que hem fet, però alhora que la fotografia sigui l'eina principal del turisme, que són dues maneres de mirar el món antagòniques, en principi, eh? És a dir, els àlbums familiars, les fotografies intenten crear aquest moment mític dels moments més, més celebrats, dels moments que encarnen aquesta suposada felicitat. Tot el que fem per ser feliços també aquí, ella també hi diria molt, eh? Tot el que arribem a fer per voler ser feliços, en això som capaços del millor i del pitjor. I l'altra mirada és la del turista, que ella era molt crítica amb el turisme, que era una manera, ella parlava d'expropiació quasi del món, eh? Que a través d'aquestes imatges, era crítica amb el turisme i era crítica amb les imatges de guerra. De fet, ella acabarà amb davant del dolor dels altres dient: aquestes imatges no les hauríeu d'estar veient vosaltres, només haurien de mirar-les aquells que poden fer alguna cosa al respecte del dolor que s'està mostrant. És molt severa. Aquí ens està dient, si tu no te'n vas a fer res, estàs en un mal lloc. Bueno, estàs participant d'aquesta indiferència, d'aquesta anestèsia dels sentits. Si ella posa en valor aquesta sensitivitat, i per ella és molt important, i per tant l'anestèsia dels sentits que critica és lacerant, no és banal. Ella ho va dient, tota l'estona, quan analitza la imatge, es pregunta per quan una imatge és una prova d'alguna cosa i quan una imatge és un mecanisme de crear aquest doble operatiu, aquesta al·lucinació, i per tant de desentendre'ns del món. Ja, una cosa vista és una cosa que ja donem percebut i que per tant ja no cal que ens hi relacionem. Té aquesta ambigüitat de base, la fotografia. Això, bueno, ho ha dit Focoberta, Roland Barthes, bueno, se centrava en altres temes, eh? Però jo crec que en l'origen de la fotografia hi ha aquesta dicotomia, però ella ho explica molt bé. I després ens fa... Diu, per exemple, col·leccionar fotografies és col·leccionar el món. I en aquest gest de col·leccionar no hi ha cap gest amorós, no és Roland Barthes, la fotografia de la seva mare, sinó que és una manera molt sàdica i cruel de col·leccionar el món. Ella parla de que tenim una tendència com a humans cap a la crueltat, cap a les formes cruels, i ens apassionem, com deia ja contra la interpretació, amb aquestes pel·lícules de desastres, i ens apassionem amb les fotografies de desastres. Hi ha una espècie de tendència natural. Aquí quan ella diu que hi ha un abans i un després de Bergen-Belsen i d'Aschau, hi ha un abans i després de les imatges dels camps de concentració, i així tot també són tramposes, diu, perquè aquestes imatges es van fer quan ja s'estaven alliberant els camps, no es van fer en el moment del dolor, sinó que es van fer quan aquest dolor ja no era real. Per tant, sempre hi ha aquest destemps de la imatge, entre la imatge i la realitat. I és aquí quan ella comença a parlar de la pornografia, de l'anestèsia sobre els nostres sentits, etc. Ràpidament, aquest capítol per mi és una analítica de la imatge boníssima quan parla d'això, de fotografiar el dolor dels altres, no? I parla de Walker Evans com l'últim gran humanista versus Diane Arbus, que era com la famosa, no?, en el seu moment. Diane Arbus fotografia tots aquests freaks que ens miren com ell diu, exempts, com si no fossin conscients de la seva lletjor, però diu Evans fotografia de la mateixa manera les classes pobres i les classes burgeses. I aquesta uniformitat li dona una dignitat a la pobresa. En cap moment veiem les víctimes com a víctimes en totes les imatges de Walker Evans. Diu la fotografia és burgesa i és una eina per capturar tota aquesta lletjor, dolor i pobresa i espais obscurs i secrets als quals la classe burgesa no hi podrà accedir mai, no? S'inventa la fotografia per accedir a aquestes altres vides, aquestes vides marginals a les quals no hi podrà accedir mai. És severa, és severa. Aquí hi ha una crítica molt forta a això, a la classe burgesa. Jo sempre penso un altre cop amb els burgesos de Pasolini, no? I aquest sadisme. Però, evidentment, que hi ha un voyeurisme en les imatges d'aquestes altres vides que no són la nostra. Va, passo. I aquí és on parla de la burgesia, diu, objectes melancòlics. La misèria social ha alentado a los acomodados a hacer fotografías, la más suave de las depredaciones, con el objeto de documentar una realidad oculta, es decir, una realidad oculta para ellos. És interessant aquest punt de vista. Bueno, interessant, és així. En una part és així, no? Ho fem tots, ho fem totes. És a dir, veiem, volem mirar aquestes imatges perquè no volem... No, bueno, aquí perquè és xauxa, però en les imatges de dolor perquè no volem ser-hi, no? No volem estar allà. És l'única manera. Passo. Aquí hi ha dos... Bueno, això és un detallet, aquí no és pas molt visionari, eh? Simplement diu que el fotògraf en el segle XX es converteix com en una espècie d'heroi, no? Stiglitz aquí passant-se no sé quantes hores... A 6 graus sota zero per tenir la instantània, etc. Però és un detallet, això no... Però aquí sí, a Minamata, clar, ell les fotografies d'Eugene Smith analitza d'una petita zona de pescadors de Japó on hi va haver un vessament de mercuri i la meitat de les famílies van morir de càncer, precisament, els fills sortien amb deformacions congènites, i analitza aquestes fotografies. I aquí diu, aquesta mare ens recorda a una pietat. Diu, les imatges tenen la seva pròpia memòria, la seva pròpia referencialitat. Cada imatge ens connecta a altres imatges. Per això no és iconofoba, perquè entén que hi ha una història de les imatges i que l'hem de travessar, i que ve de la nostra cultura cristiana o jueva. És a dir, està enllaçadíssima amb això. O quan diu... Quan agafant les paraules de John Berger, que va ser un dels primers que feia filosofia de les imatges, diguéssim, relacionava la imatge del Che amb el Crist de Mantegna o l'anatomia de les lliçons del doctor Tulp de Rembrandt. Diu, hi ha unes pautes, uns motius, que no té res a veure amb el contingut, té a veure amb aquesta pulsió, amb aquesta com alterreferencialitat de la imatge, estem educats en aquesta iconografia, en aquestes gramàtiques, i ens alerta sobre això. No va més enllà, però ens alerta sobre això i està bé. I finalment, és a dir, sobre la fotografia, apunta coses. No és un text allò... apunta coses que ja diuen altres, però ella les enllaça molt bé. Per mi va ser molt més revelador contra la interpretació, perquè parlava de coses que jo ni m'havia plantejat, però aquí recull coses que realment em preocupen i molt, no? I al final de tot, m'interessa perquè parla dels buròcrates, i ara és un tema que crec que en podem dir moltes coses, sobretot els que treballem amb buròcrates. Diu, una sociedad capitalista requiere una cultura basada en las imágenes. Necesita procurar muchísimo entretenimiento con el objeto de estimular la compra y anestesiar las heridas de clase, raza y sexo. Y necesita acopiar cantidades ilimitadas de información para poder explotar mejor los recursos naturales, incrementar la productividad, mantener el orden, librar la guerra, dar trabajo a los burócratas. Las capacidades duales de la cámara para subjetivizar la realidad y para objetivarla sirven inmejorablemente a estas necesidades y las fortalecen. I al final, diu, hi ha un perill en tot això, diu que la imatge serveixi com a espectacle o com a eina de vigilància, i reclama una ecologia de les imatges, que és una cosa que jo vaig amb un projecte al CCCB que es deia Soy Càmera, vam fer des de l'assaig audiovisual, no? Una ecologia, una ella deia, per no ser víctimes de la interpretació, hi ha com dues vies. O una descripció molt minuciosa de l'obra, no? Aquest acompanyament, aquest posar-se als peus quasi de l'obra, o una espècie de quasi d'alfabet per acostar-nos a l'obra, però no una hermenèutica pura i dura, sinó eines que ens permetin acostar-nos millor a l'obra. I aquí demana el mateix amb les imatges, demana aquesta ecologia de les imatges que encara ara no fem, ni tenim, ni practiquem, just en un moment en què ens relacionem, sobretot a través d'imatges. I per anar acabant ja, dir que quan ella parlava del punt de vista encarnat i del dolor dels altres, quan hi va haver la guerra de Bòsnia, sobretot el setge de Sarajevo, ella va desplaçar-se allà, és famosa, va sortir a molts articles de Sontag, que fa esperant a Godot, tot esperant a Godot a Sarajevo, va anar-hi 8 vegades, no... els hi portava menjar, traficava menjar, fonamentalment es tractava de portar-los menjar i ajudar-los en la mesura del possible, i això també va canviar els seus escrits, fins i tot. Va ser, a partir de llavors va ser molt més contundent, molt menys preocupada, jo diria, per l'estil, i això és la que la porta després a escriure, abans de morir, davant del dolor dels altres. Que és un text que no només té la virtut de recuperar un text de Virginia Woolf que no és dels més coneguts, diguéssim, que és Tres Guinees, que és on parla de la guerra, Virginia Woolf, sinó que a més fa un posicionament molt contundent sobre què significa mirar totes aquestes imatges de dolor i què hi entra en joc. A Tres Guinees, Virginia Woolf diu que, i amb això acabo, que són els homes que fan la guerra, diu que la guerra està sexada, no ho diu així, no diu la guerra està sexada, això ho diria Judith Butler, però diu la guerra té gènere i són els homes que fan la guerra. I Virginia Woolf es pregunta per les imatges de guerra, que és una història que va des de la guerra de Crimea, d'en Roger Fenton, que són tot posades en escena, passant per les imatges de la guerra del Vietnam, que es fan en forma diferida però quasi simultània, de la Guerra Civil Espanyola, passant per les imatges de la guerra del Vietnam que es fan en temps real per televisió, fins a les imatges actuals que hi ha a Abu Ghraib, per dir-ho així, no? Gaza i Israel. Aquestes són les imatges. Ella fa aquesta petita història de la relació entre les imatges i la guerra. Hi ha un moment en què la Woolf es pregunta, diu, hem de preguntar-nos si quan mirem aquestes mateixes fotografies sentim les mateixes coses. Què estem veient? Quina és aquesta commoció íntima que provoquen quin efecte social generen? I després parla del nosaltres. Diu, Woolf manifesta creure que l'horror enfront les imatges semblants no pot deixar d'unir a gent de bona voluntat. I ella diu, en realitat ho fa? Ens provoca un efecte de solidaritat i d'empatia aquestes imatges del dolor aliè? Imatges que ara tots tenim al cap, que podem... Diu, és aquest nosaltres el que Woolf posa en qüestió al començament del llibre. Es nega a concedir que el seu interlocutor doni per descomptat aquest nosaltres. Qui som nosaltres? I aquesta pregunta és fonamental. Ara que també des de la filosofia es parla molt del nosaltres, Sontag ja feia un pas enrere i deia qui és aquest nosaltres? Qui no compta en aquest plural? Fa una crítica molt forta de les imatges de la guerra quan els civils en són els objectius, que és la gran desgràcia del segle XX i del segle XXI. I que forma part de tota la història de la fotografia. Diu, ser un espectador de calamitats que tenen lloc en un altre país és la quinta essència de l'experiència moderna, el present acumulatiu a través de més d'un segle i mig de mèrits d'aquells turistes professionals coneguts com a periodistes. Ara les guerres també són imatges i sons a les llars. I diu, fonamentalment això és això. I dues coses molt que a mi em van tocar d'aquest text. Una fa una afirmació, diu, la imatge com a trasbals i la imatge com a clixé són dos aspectes de la mateixa presència. És a dir, aquestes imatges Magnum, no? l'agència Magnum, pensem en Natchway, aquestes fotos del front de la guerra, que ens provoquen un trasbals. I I ella diu, és que el trasbals i el clixé són dos aspectes d'allò mateix. El trasbals, de seguida es refreda, bueno, ho dic jo així, molt, molt burdament, eh? I esdevé un clixé. I això ens fa que ens allunyem. En aquest llibre hi ha una nota de peu de pàgina, que jo la vaig llegir i em vaig quedar una mica parada, sobre la batalla del Somme de l'any 1916. Diu, el primer dia de la batalla del Somme, l'1 de juliol de 1916, van morir o van ser greument ferits 60.000 soldats britànics, 30.000 dels quals en la primera mitja hora. Al final de 4 mesos i mig de lluita, havien enregistrat 1.300.000 baixes entre tots dos bàndols, i els fronts britànics i francès havien avançat uns 7 quilòmetres. És a dir, les imatges no ens donen cap mena d'escala del conflicte, no ens ensenyen absolutament res. 7 quilòmetres i 2 milions de morts al llarg d'unes hores. No? Aquesta dimensió, la imatge l'únic que ens mostra és el clixé, no? ens protegeix de la realitat, d'alguna manera, de la virulència de la realitat. I finalment ja està, eh? Això diu, l'horror pot acabar esdevenint resultant familiar, que és una mica el que ens passa ara. I clar, ella tampoc es dona per vençuda. Diu, vale, però llavors quina és l'actitud que hem de tenir? Primer, diu, hem de reconèixer, diu, com els nostres privilegis es localitzen en el mateix mapa que els patiments dels altres. És a dir, aquesta interdependència entre els nostres privilegis i el patiment dels altres. Allò no forma part d'un altre món. És en aquest món que ella sempre ha intentat entendre com a un tot on passen les coses. I per tant, ens hi hem de poder relacionar d'alguna manera. No, mai podrem calmar el seu patiment si no entenem aquesta base i respondre a aquesta base. I després, fer de tal, ella torna a parlar de l'ecologia de les imatges, s'ha d'anar treballant sobre aquesta ecologia de les imatges, perquè, i ella posa d'exemple les imatges dels nens morts, diu a Sarajevo, per exemple, les mateixes imatges eren utilitzades pels dos bandos, només canviava el peu de foto, no? Sense una ecologia de les imatges, aquestes imatges poden ser una eina d'infusió d'odi, no? És obvi el que dic, però ella alerta sobre això, i encara ara no ho tenim clar, i menys en un context com l'actual de propagació d'imatges 24 hores al dia, 7 dies de la setmana. I això és una mica el que volia explicar-vos, i us llegeixo l'últim paràgraf de Davant del dolor dels altres, que diu, nosaltres, aquest nosaltres és tothom que no ha passat mai per res com el que ells han passat, no ho comprenem. Diu, nosaltres, aquest nosaltres que és tothom que no ha passat mai per res com el que ells han passat, no ho comprenem, no comprenem tot aquest amor, no ho captem. Nosaltres sincerament no podem imaginar-nos com va ser. No podem imaginar com de terrible, com de terridora és la guerra i com de normal passa a ser. No ho podem comprendre, no ho podem imaginar. Això és el que cada soldat i cada periodista i voluntari i observador independent que s'ha passat temps sota el foc i ha tingut la sort d'escapar de la mort, que ha abatut d'altres prop seu, sent obstinadament, i tenen raó. Adéu. Moltes gràcies per...
Moltíssimes gràcies, que ha sigut meravellós i més que interessant i motivadora. Tenim una mica de temps encara per si algú vol fer algun comentari, si hi ha alguna cosa que no ha quedat clara, o si algú vol afegir alguna cosa a la fascinant conferència de la Ingrid. Moltes gràcies.
Sí, vols fer el micro?
No, clar, que tinc potència. En aquests moments, quin paper juga... Quin paper juga la Susan Sontag en el món, diguem-ne, amb la cultura actual, no? O potser altres pensadores l'han tapat, o sé que s'ha traduït últimament en català, però potser no està dintre del debat.
Sí, jo crec que no hi és, no hi és, no hi és, no hi és en el debat, o hi és poc, francament, ella que sempre lluitava això contra les etiquetes i tindria greus problemes, no?, avui en dia perquè fos escoltada. Jo penso en una altra, és a dir, hi ha una altra senyora que m'interessa molt, que és la Svetlana Boim, també d'origen jueu, va morir també d'un càncer força jove, i té un llibre que es diu La nostàlgia del futur, i parla sobre la nostàlgia com a malaltia, i fa una mica de verses sobre... Fa una visió molt crítica de la idea de progrés, Svetlana Boim, Sontag també, en algun dels seus llibres, i penso que voluntàriament es van quedar... es van passar tota la vida intentant entendre el segle XX sense cap mena de dubte, no? de qüestionament, perquè el... I avui en dia, jo crec que seria més necessària que mai, per entendre precisament aquesta ecologia de les imatges. Jo de vegades penso que això, què pensaria la Sontag del... Bueno, és que ja ho ha dit, ja la llegeixo, jo ja llegeixo la realitat en clau Sontag. A mi em fa més por que el personatge, diguéssim, el kitsch de la història la tapi, més que no totes les qüestions que va dir que no són sempre fàcils. Després sí, tenia aquesta virtut en alguns llibres de ser eloquent. Jo crec que no... Perquè que volem ser moralitzats, que hi ha també un cert plaer en voler-se que ens diguin què hem de fer... No vosaltres, sinó generalitzo, però hi ha molta necessitat, pel que veig també del que es va publicant, de, com això, no? Els llibrets aquests d'anagrama que són petits, no diré que s'autoajuda, però ni molt menys, però sí de receptes, no? Una filosofia més de receptes per tranquil·litzar com una espècie de neguit momentani. Però, esclar, Sontag t'obliga també a llegir, t'obliga a anar enrere, t'obliga a estar amb tots ells i anar al moll de l'os. Sí, no és una filòsofa que... És a dir, ara, per exemple, amb el de les etiquetes, el de l'agenda, el dels continguts, no? Hi ha molt de... tot i que hi ha filòsofs com l'Agamben, que diu que l'única manera de ser contemporani és ser extemporani, hi ha un sentit de la contemporaneïtat molt basat en les identitats i en allò que deia al principi, lo personal és polític, però mitifiquem la persona i no intentem emular lo polític. I els nostres ídols, això li vam preguntar a la Judith Butler, per exemple, quan l'entrevistàvem, no? Com lluites contra Judith Butler, no? Com desfàs el personatge, com deixes de ser com aquest gran ídol de la filosofia contemporània, que a més moltes d'aquestes autores se les llegeix més pel comentari que han fet d'elles que per elles, no? Des de la pressa, des de l'urgència, perquè necessitem consol, no? I busquem en la filosofia consol, i jo crec que la manera de consolar-nos és llegint, però bueno, i entenent una mica el que... I després, que aquesta lectura ens convidi a posar el cos d'una altra manera, no? No a tatuar-nos a la Judith Butler el cos, però per posar algun exemple,
Si fas una crítica de la Simone de Beauvoir, només te fixes en l'aspecte feminista, però no en totes les seves altres idees, que han quedat,
Per exemple, a la UDG, per exemple, a la Càtedra Ferreter i Mora, hi havia l'Alba Pedrós i en Max Fuentes, que es dediquen a recuperar figures de filòsofs catalans del segle XX que molt desconeguts. Hi ha aquesta necessitat de refer la genealogia filosòfica, que també hi és, Hi és. El que passa que... La part bona i la part dolenta de que els filòsofs, les filòsofes alguns deien són les noves estrelles del rock, és que ens quedem més amb la paròdia, amb el personatge públic, més que no amb els seus textos. I a més són jo penso en això, amb què sé jo, Angela Davis torna a estar a la palestra, no? Sara Ahmed, totes aquestes senyores estan interessantíssimes, però les llegim des d'una certa desesperació. Llavors, és el... Aquí hi ha un... A la Sontag no la pots llegir des d'una desesperació, ni trobaràs... Totes les estones t'està confonent. Totes les estones t'està traient del teu lloc de confort. Ostres, ja em diu això i ara he de tornar a pensar de nou. Tot i ja no... Fora. És de modé, no? Si ara treballes a Sontag. Jo m'hi he sentit molt a gust, dedicant tots aquests...
Del camp, el camp no se'n parla, no?
No, perquè està arreu. És a dir, el queer, és a dir, s'ha agafat com a el queer, i sí, el que passa que també, per exemple, també entrevistant a la Judith Butler, amb aquest projecte d'ecologia de les imatges del seu càmera, ella deia, diu, jo no tinc identitat, tinc afiliacions. Llavors, quan, per exemple, tot el món queer, tot el que ella ha portat sobre la deconstrucció de, o la reinterpretació del gènere, o el problema del gènere, que n'hi diu ella, clar, si ho interpretes com una manera de construir una identitat personal, vas una mica malament, perquè et quedes en l'individual, o estrictament individual, quan ella proposa tota una altra qüestió. I quan desplaça l'atenció de la identitat a les afiliacions, aquí ja estem al Sontag un altre cop. Quin tipus de compromís tinc amb el lloc que ocupo en el món. No tant quina és la imatge que vull oferir al món. I de fet ella ho diu al final de tot, en aquest llibre de... Diu, la gent, diu, el problema d'avui en dia, el 2003, abans de morir-se, diu, és que la gent aspira a convertir-se en imatges. Diu, volen ser celebritats. I diu, la realitat ha abdicat. Llavors, grans lectors de filosofia actual també aspiren a encarnar aquesta imatge a través d'entendre la filosofia com un exercici per treballar la identitat pròpia quan, no, com a mínim, les grans filòsofes no van per aquí, no? Ni Butler, ni la Marina, ni ningú. No, van molt bé, donen moltes pistes. De la Clara Serra, per exemple, és interessant. Aquest sí que et treu del teu lloc de confort i et dona... Està molt bé. No, i la nova il·lustració radical de la Marina també, sí, sí.
Amb això que dius que... Si no l'he sentit malament, perquè ja s'ho deia una mica, que seria... D'alguna manera és com demodé. I en canvi, durant tota la teva presentació està de plena actualitat. O sigui, l'anàlisi que fa de la realitat, l'anàlisi que fa de l'ús de les imatges, en tot ho tenim a tocar en tota la realitat actual. Vull dir que és com contradictori això. No? Mm. Què ha passat amb ell? És una mica per seguir també el que... O sigui,
sí.
Què ha passat amb Sontag?
Jo sí que el que veig que és això, que és molt segle XX, és a dir, no tant pel referent, quasi no hi ha notes a peu de pàgina, s'agraeix també com molt, però, clar, això és com la punta de l'iceberg del treball, ella no, vull dir que treballava, era incansablement, li dedicava incansablement hores al treball intel·lectual, si bé ella era molt crítica amb la interpretació històrica de la cultura, és a dir, ella deia, ostres, és que només ha quedat els marxistes i Marx i Freud i aquesta interpretació més històrica. Ella feia tota aquesta documentació, llavors si no... Clar, viatges en el temps, has de voler anar en aquests episodis històrics sí o sí, no parteix d'una generalització o d'una vaguetat. Llavors, hi ha molts fets inscrits amagats darrere de les seves interpretacions. I potser això cansa a un lector que vol més aforismes, no? Més xorant, més algo que et puguis apuntar i que t'acompanyi. Clar. Ella al principi i al final ja ho tancava molt aforísticament, però ja et planta una pregunta, un esquer, el que passa que després està tot molt fonamentat i...
Sí, que aquest viatge a la història
sí.
És importantíssim.
Sí. Sí. I no ho sé, llegiu-la perquè és... I clar, és que és infinita perquè hi ha tots els articles que va arribar a publicar... va haver de demanar perdó diverses vegades, però d'aquella manera que ho feia ella, que tampoc. Però és que aquí, per mi el problema d'això, a part que té 800 pàgines i això ja és una mica problemàtic, però la jutgen, és un judici, és un judici. És precisament fer una cosa que ella no... Ella li interessava el judici com a teatre. Ella deia que els judicis precisament eren una forma de teatre, de dramatúrgia. Per això ella no hi veia cap... Hi veia molta necessitat entre restablir aquest lligam entre l'art i la vida. tota la, indestriablement, que no eren esferes, perquè això et permetia entendre molt més aquesta, la pena del món, quasi, quasi. I el tema dels judicis, ella hi veia el teatre, i això és una mala obra de teatre.
El fill va participar al teatre.
El fill, ell és amic del fill. Sí, sí, i ell en Moser és... I en Moser coneix tota la tradició, és a dir, també de família jueva, és a dir, que parteixen d'un context semblant. Però ella que va amagar tant, entre cometes, lo biogràfic i que ara se la jutgi perquè quan va escriure el llibre del Sida no es posicionés clarament ni no manifestés públicament la seva homosexualitat, se li feien fer coses que no anaven amb la seva... manera d'examinar-se ella mateixa i de buscar-se i transformar-se ella mateixa. Ella deia que només li interessaven les persones que es volien transformar, però no transformar transformer, sinó de transformar de conèixer-se un mateix, de conèixer-se i, per tant, poder respondre a un mateix. Llavors, clar, li demanaven una transparència que estava a les antípodes d'aquest secret que ella demanava, que ella apreciava molt de la cultura, aquesta cosa quasi això, insondable, és, potser això sigui el més jueu de la seva obra.
Potser aquesta biografia vol buscar els aspectes jueus de la Susan.
Com?
Vulgui treure coses més jueves de la Susan Sontag, que realment...
Sí, però en 800 pàgines poder li dedica 30, menys.
Se sabrà tot.
Però la crítica perquè no va manifestar... Després, quan va anar a Sarajevo, per exemple, va estar criticant a tots els escriptors d'oficina, diguéssim, tots aquells que jutgen el món des d'un despatx universitari o el que sigui. Que jo espero fer-ho algun dia, també, jutjar el món des d'un despatx universitari. A veure si pot ser. Doncs gràcies per suportar la calor i tot. Gràcies, Sílvia.
Moltes gràcies, Ingrid.